Més informació a la web de Catalunya Cristiana i a les nostres xarxes socials.
Estel Migdia, amb Joan Trias.
Sons d'una guerra. Dia 2. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, denuncia la situació. Avui he preguntat a 27 líders europeus si Ucraïna entrarà a l'OTAN. Tots tenen por. Ningú respon. I després el so que precedeix l'estrèpid so del pitjor. Els soterranis, els pàrquings d'hotel, les estacions de metro, la vida sota terra per uns improvisats refugis antiaeris. I mentrestant, a fora, el silenci. El silenci i les explosions. La por. El conflicte en la seva màxima expressió. La guerra. Per Kiev cada vegada menys maletes de gent que intenta fugir, menys cotxes, menys vida normal. Els Kadyrovsky, tropes txetxenes paramilitars acusades de vulnerar sistemàticament els drets humans, arriben a territori ucraïnès. L'inici d'un mensol que no sabem quan durarà, que no sabem què s'endurà per davant. Només sabem que és tan sols això, l'inici. Passen gairebé 2 minuts de les 2 del migdia i així sonen les veus protagonistes d'aquest divendres 25 de febrer i a aquesta hora.
Я запитав сьогодні у 27 лідерів Європи.
Asegurarnos de que el marco normativo comunitario nos permite tener instrumentos para amortiguar el impacto negativo sobre las familias y las empresas europeas.
Está saliendo con un convoy de españoles de unas 100 personas que tienen ya que abandonar Kiev.
Ara mateix el millor escenari és una, sota el meu punt de vista, és una rendició d'Ucraïna, perquè bé, això potser no s'explica, però s'han arribat notícies de que és possible que l'exèrcit ucraïnès utilitzi civils com a escuts.
Putin, bueno, està valorat, i ara ho veig per tots aquests mitjans, com un psicòpata, És a dir, ell, la seva, el seu entorn més proper, doncs, estan completament desquiciats.
A Ràdio Estel, Estel Migdia.
Passen gairebé 3 minuts de les 2 del migdia. De seguida us ho expliquem tot plegat, però abans, com cada dia, comencem, va, per fer una mirada cap al cel i saber quin temps ens espera les properes hores. Jordi Miralles, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. El temps hem marcat aquestes últimes hores per l'arribada d'un front, però és un front molt poc actiu, que de precipitacions ens donarà ben poques. Únicament s'espera que al llarg d'aquesta tarda pugui arribar a caure algun ruixat cap a les comarques del sud de Catalunya. Aquest risc arribaria ben bé fins a la costa central, però si arriba a ploure, molt poca aigua. A la resta de Catalunya, nuvolositat variable, poc destacable. Temperatures que avui baixen una miqueta respecte a dies anteriors per un descens molt poc important. Demà dissabte al matí es mantindrà també aquesta inestabilitat a la meitat sud, més clarianes a la meitat nord, i temperatures que continuaran baixant, i és que demà entrarà bastanta tramuntana al nord de la Costa Brava, tot i que de cara a la tarda afluixaria. I diumenge, un dia amb sol, però amb núvols mitjos i alts, que estones enterboliran una miqueta l'acció del sol. Tot i això, les temperatures que han de continuar baixant no ho faran de forma molt pronunciada. De cara a començaments de la setmana que ve, la previsió del temps ens indica que continuaria lluint el sol, el que tindrem també diumenge, però amb temperatures encara un pèl més baixes.
I a aquesta hora, ara sí, us comencem a explicar les principals notícies d'un dia com avui, segon dia de guerra a territori europeu, i ho fem amb Jordi Carretero al control tècnic, Pau Massip a la producció, i a la redacció, Anna Closa, Xavi Toscano, Sílvia Muñoz, Judit Caselles i Olma Giró. Us ho dèiem, segon dia de l'invasió de Rússia a Ucraïna. Cada hora que passa, la sensació és que Ucraïna cada vegada és més vulnerable. El país es troba farcit d'explosions i diversos atacs que no cessen. I mentrestant, el ministre d'Exterior rus assegura que Rússia només negociarà quan les forces ucraïneses abandonin la resistència i deixin les armes. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. Sergei Lavrov ha insistit que Moscou no té intenció d'ocupar Ucraïna, sinó que el que volen, segons el ministeri rus, és restaurar l'ordre democràtic per poder recuperar la diplomàcia. A la pregunta si l'objectiu de Rússia és destronar el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, el ministre rus ha acusat el govern d'Ucraïna de ser un règim controlat per Occident i neonazis.
Mentrestant, un assessor del president d'Ucraïna ha manifestat que el país està disposat a negociar un estatus de neutralitat amb Rússia per posar fi a la invasió de les tropes russes que han entrat a Kiev i es preparen per l'assalt final a la capital.
L'assessor del president ha admès que Ucraïna sempre ha deixat espai per les negociacions i insisteix que la guerra acabi. El que el portaveu del Kremlin ha assegurat que Moscou pren nota de les seves paraules, tot i així, en referència a la falta de suport material d'Occident, el portaveu rus ha dit que en els pròxims dies es veurà qui és qui al país, a la regió i al món.
I segons ha indicat la força aèria ucraïnesa, Ucraïna ha respost per primera vegada en territori rus a la invasió de Putin.
Segons apunten les fonts, Ucraïna hauria atacat amb missils un aeroport a la província de Rostov, una de les ciutats més antigues de Rússia. Mentrestant, sobre el terreny ucraïnès, com us dèiem, les forces russes ja han entrat a Kiev, segons apunta el Ministeri de Defensa ucraïnès, i es troben al nord de la capital. Les autoritats del país demanen que tots els ciutadans s'assumin a les tropes d'Ucraïna per frenar la invasió, independentment de la seva edat. Per ara, segons l'ONU, hi hauria 25 morts i 102 ferits, però calculen que aquestes xifres podrien ser més elevades. Per cert, que l'Organització de les Nacions Unides s'està preparant per possibles fluxos d'entre 1 i fins a 5 milions de refugiats ucraïnesos que podrien abandonar el seu país properament.
I a tot plegat, el president Zelensky ha demanat a la Unió Europea que intensifiqui la pressió a Rússia per aturar els atacs que el seu país està vivint.
El cap del govern ucraïnès ha traslladat a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que encara no s'han esgotat totes les possibles sancions a Rússia. De totes maneres, Zelensky li ha agraït que hagi decidit incrementar l'ajuda financera. Per la seva banda, la presidenta de la Comissió Europea ha fet arribar al president ucraïnès el seu suport i solidaritat.
I a tot plegat també, què passa a la Unió Europea? Doncs bé, la Unió Europea prepara de forma urgent un tercer paquet de sancions contra Rússia per la invasió d'Ucraïna.
El president del Consell Europeu, Charles Michel, ha confirmat que estan preparant noves represàlies, ja que les forces russes continuen atacant Kiev. A més, Charles Michel ha instat la comunitat internacional a mobilitzar-se immediatament per protegir el dret internacional.
I a casa nostra, la vicepresidenta primera del govern espanyol, Nadia Calviño, demana als socis de la Unió Europea mesures per evitar que l'alça del preu del gas i del petroli afecti el de l'electricitat. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. Calviño emplaça a impulsar una reforma decidida de les normes europees en l'àmbit de l'energia perquè la pujada dels preus del gas i del petroli no acabi afectant el preu de l'electricitat.
Asegurarnos de que el marco normativo comunitario nos permite tener instrumentos para amortiguar el impacto negativo sobre las familias y las empresas europeas, que al final está suponiendo una transferencia de rentas precisamente a Rusia, que está agrediendo la propia esencia y los valores de la Unión Europea.
Calviño vol que aquest increment no tingui una repercussió negativa sobre el benestar i la renda de les famílies i les empreses europees.
Davant d'aquesta ofensiva, el govern espanyol valora la possibilitat d'enviar material defensiu a Ucraïna, com ara armilles, antibales i cascs, perquè la població pugui protegir-se, tal com ha demanat les autoritats de Kiev.
Per ara han descartat enviar-hi tropes de l'exèrcit, ho ha assegurat el ministre d'Afers Exteriors del govern espanyol, José Luis Álvarez.
En estos momentos eso no está encima de la mesa de la OTAN y sí, descarto que haya un envío de tropas a Ucrania. Lo que por supuesto la OTAN está revisando, como no puede ser de otra manera, es cómo garantizar la seguridad absoluta de la frontera este de la OTAN.
I a Catalunya avui hi ha hagut la primera reunió al Palau de la Generalitat del grup de treball per seguir precisament això, la guerra ucraïna.
Aquest gabinet el formen representants de diferents conselleries, entre elles Presidència, Interior, Acció Exterior i Drets Socials. El grup de treball servirà per estudiar l'evolució de la situació a Ucraïna i les seves conseqüències, amb especial atenció a la crisi humanitària que se'n derivi i la resposta que es pugui donar des de Catalunya. També vol ser d'utilitat als ciutadans i empreses catalanes establertes a la zona i els ciutadans ucraïnesos que resideixin o es troben a Catalunya.
Mentrestant, a Andorra, més de 300 turistes ucraïnesos atrapats al país sense poder treure diners de la targeta de crèdit i amb l'hotel pagat fins al cap de setmana, Anna.
La majoria d'ells són turistes que practiquen l'esquí. La guerra, com a la de molts, els ha agafat per sorpresa. Ara es troben en un hotel pagat només fins al cap de setmana, sense poder treure diners i sense poder tornar al seu país. El cònsol d'Ucraïna al Coprincipat, Antoni Zorzano, ha demanat al govern andorrà que doni resposta i ha recalcat que es tracta d'un problema humanitari.
I el govern espanyol ha acusat aquest divendres al matí l'ambaixadora a Espanya a Kiev amb la resta de personal que quedava a l'ambaixada de la capital ucraïnesa, unes 8 persones.
Juntament amb el personal diplomàtic també s'ha evacuat un centenar de persones de nacionalitat espanyola, ho ha explicat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, en una entrevista a la COPE.
Está saliendo con un convoy de españoles de unas 100 personas que tienen ya que abandonar Kiev porque no se dan las condiciones mínimas de seguridad para poder hacerlo, por lo menos temporalmente, y nos gustaría que volvieran lo antes posible a Kiev.
El ministre Álvarez ha explicat que a la capital ucraïnesa ja no es donen les condicions mínimes de seguretat. Fonts d'exteriors han explicat que van tots cap a la frontera amb Polònia per terra.
11 minuts gairebé que passen ja de les 2 de la tarda. Comencem a escoltar alguns dels testimonis del que està passant a Ucraïna. Un català, precisament resident a Ucraïna, en Roger Carles López, que ha explicat al programa al matí a Ràdio Estel la sensació que es viu al país. Ho ha explicat així.
Ara mateix el millor escenari és una, sota el meu punt de vista, és una rendició d'Ucraïna, perquè bé, això potser no s'explica, però s'han arribat notícies de que és possible que l'exèrcit ucraïnès utilitzi civils com a escuts, i aquest és un escenari de guerra civil, un escenari on es perden molts civils, doncs és el pitjor. El que ens arriba als bombardejos són tots en zones estratègiques. No és massa prudent que una ministra d'Ucraïna digui que els seus ciutadans que tirin còctels molotov des de les finestres quan tens tancs russos a baix. Llavors també anem a veure si la racionalitat impera una mica i es prioritza a la població civil.
Juntament amb el Roger viatgen altres residents espanyols que miren d'abandonar el país per via terrestre. El Roger ha explicat que la ruta per sortir d'aquí és secreta i anirà variant en funció de com es donin les situacions.
I més testimonis, perquè des de Ràdio Estel també hem parlat amb la Masha Herseladze. Ella és professora de rus a la Universitat Pompeu Fabra, va venir a Catalunya el 1992 i va viure fins als 20 anys a la ciutat de Moscou, Anna.
La Masha ha valorat que la guerra a Ucraïna és una catàstrofe i completament impresentable. Veu que la societat russa està en contra de la guerra i augura que les conseqüències pel seu país seran terribles.
Putin, bueno, està valorat, i ara ho veig per tots aquests mitjans, com un psicòpata, eh? És a dir, ell, el seu entorn més proper, doncs, estan completament desquiciats, diríem, amb barbarisme, no? Perquè les decisions que prenen tenen unes conseqüències terribles per Rússia. Ja no estic dient res d'Ucraïna, que l'única cosa que els puc desitjar és que aguantin el que puguin.
La Masha ha explicat que la sensació que percep pels seus familiars i amistats que viuen allà és d'incomprensió, tot i que té esperances que algú recondueixi la situació abans que hi hagin mals majors.
És una cosa que veuen a la tele, és una cosa que no afecta. És a dir, a Rússia el que l'afectarà serà quan comencin a arribar els cadàvers dels soldats. Això tot d'hora començarà a passar, perquè és una guerra clàssica entre dos exèrcits, vull dir que aquí la de baixes n'hi haurà. I després, a nivell econòmic, començaran a notar l'aïllament, començaran a notar que aquesta guerra s'està pagant de les seves butxaques.
Mentrestant, la incertesa i la por també es trasllada a països veïns d'Ucraïna, com és el cas de Romania. La Raluca ens ha explicat als micròfons d'aquesta casa que els seus familiars viuen a la frontera amb Ucraïna, estan bé, però estan amoïnats.
La presència de l'exèrcit al carrer amb els tancs passant constantment els angoixa. No saben què fer i a cada hora que passa pensen que és menys temps per actuar.
I encara un altre testimoni és el de l'Oksana.
L'Oksana és ucraïnesa, però fa 20 anys que viu a Guissona. Allà encara hi té avis, cosins, i per això s'ha mostrat preocupada i ha manifestat que la situació és molt dura. Ho ha explicat als micròfons de Ràdio Estel.
S'han reunit tots junts a zona rural, ja que la sortida del país és molt difícil per temes logístics, però sobretot per situacions de cada família. Per exemple, el meu tiet ja s'han emportat. I les meves cosines, per molt que vulguin marxar del país, no són capaces de deixar la seva mare sola al país, ja que ella es vol quedar a Ucraïna, esperant el seu home.
L'Oksana només desitja que tot s'acabi aviat i el seu tiet torni sa i estalvi després que ahir l'exèrcit se l'endugués a lluitar al front ucraïnès.
I aquestes són algunes de les veus dures, duríssimes, alguns dels testimonis que ens arriben a Ràdio Estel parlant d'Ucraïna. Mentrestant, a casa nostra, més de 200 persones protesten precisament avui en dues concentracions a Barcelona contra l'atac rus a Ucraïna. Anem cap al Passeig de Gràcia de Barcelona, on hi ha la manifestació més multitudinària. Sílvia Muñoz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. Protesta per segon dia consecutiu a Barcelona de la comunitat ucraïnesa. Ràbia, indignació. Els manifestants ucraïnesos han enviat proclames com no a la guerra, Putin atrás, Ucrania quiere paz y hoy somos nosotros, mañana Europa. Els manifestants s'han concentrat aquest matí al centre de Barcelona per protestar contra la guerra que ha començat aquest dijous. Des de primera hora del matí han protestat a la plaça de Catalunya i s'han mobilitzat pel Passeig de Gràcia fins a acabar aquí on som ara mateix, a l'oficina del Parlament Europeu a Barcelona, on han reclamat ajuda de diverses proclames, com estem escoltant ara mateix. El malestar es nota present i les cares d'indignació, tot i que no les puguem veure, parlen per si soles. Unes 50 persones s'han concentrat també al consolat rus a Barcelona per demanar ajuda internacional i mostrar la seva contrarietat a la guerra. Escoltem a la Victòria, així ho ha explicat en declaracions a Ràdio Estel.
Quiero la arma europea en Ucrania para ayudar, porque solos estamos muy fuertes, pero necesitamos apoyo. Necesitamos porque Rusia piensa que estamos solos, que no podemos.
Victòria narra que la situació és desesperant, que fa dies que han perdut el contacte dels seus pares i no en sap res. També explica que els seus amics tenen dificultats per trobar un refugi segur i poder fugir. Només espera que el país no acabi estant sol davant d'aquesta situació. A les dues mobilitzacions d'avui hi ha hagut també la presència d'alguns russos contraris a la guerra i a tot el que està passant. Les protestes seguiran, segons han anunciat, aquesta tarda, a les 6 de la tarda, al passeig a la plaça Catalunya, i al llarg del cap de setmana també n'hi han previstes diverses mobilitzacions.
Això és el que està passant als carrers de Barcelona. Gràcies, Sílvia. Micròfons oberts. Si hi ha alguna situació més que sàpigues que et donarem pas també des d'aquest programa i des dels butlletins horaris d'aquesta casa. Gràcies, Sílvia. Bona feina. Dos minuts i mig que passen d'un quart de tres de la tarda i a aquesta hora volem saludar a l'Anna. L'Anna és ucraïnesa i fa 4 anys que viu a Catalunya. Evidentment, Anna és un nom fictici per garantir tant la seva seguretat com la dels seus familiars que encara serien al país, a Ucraïna. Anna, molt bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bona tarda.
Deixa'm preguntar-te primer de tot, com estàs?
Bé. No m'estan bombardejant aquí.
Deixa'm que et pregunti, com t'assabentes que comença tot plegat? A través dels mitjans de comunicació, t'ho diu la família?
Com, perdona, la meva família què?
Com t'assabentes que comença una guerra ucraïna?
Em sorprèn, no em sorprèn, suposo, perquè ja estàvem en guerra. O sigui, la guerra va començar el 2014 i no ha aturat, precisament. Només estava una mica limitada a dues parts, que no són dues regions, sinó parts de dues regions, de Lugansk i Donetsk, que no és igual que les regions, perquè sí, estan ocupades les capitals, però no les regions senceres, no?
Esperaves, Anna, que aquest conflicte arribés a les portes de Kiev?
Sí, o més aviat sabia que sempre ha sigut la seva intenció. I també la meva ciutat, al sud del país, que és Odessa, perquè ja hi havia atemptats, hi havia explosions a la meva ciutat, crec que a principis de 2015, però no estic molt segura. I llavors sí que van introduir l'estat d'emergència, hi havia cobrefoc, hi havia patrulles pels carrers, hi havia guàrdies nacionals i coses així, vehicles armades, armats.
Ens deies a l'inici, de fet ho dèiem a l'inici, que la teva, part de la teva família encara està a Ucraïna. Com ho esteu vivint tot això? Pots seguir parlant amb ells o no?
Sí, ahir va ser l'aniversari del meu pare i que vaig despertar-me i llegir les notícies i és increïble perquè més o menys estàvem esperant que avançarien per l'est. És a dir, avançarien més dins de les repúbliques, que no són repúbliques, sinó les zones ocupades de Lugansk i Donetsk, i potser intentarien ocupar Mariupol, que és un port ja, no sé, petit, sí que és el mar d'Azov, però en realitat el port que desitgen és Odessa, perquè és el més gran, més crec que més profund del país i no es congela, no com tots els pots de Rússia.
No sé, Anna, però... si t'has... Digues.
Sí. No, però quan vam llegir que és que som com, crec que 10 punts de, a diverses parts del país és increïble, no sé. I llavors vaig trucar al meu pare i res... I el meu germà, que viu a l'oest, que viu cerca... Viu al costat de la frontera ja amb la Unió Europea, doncs em deia que em buscava bitllet perquè poguessin viatjar els meus pares.
Per tant, ells estan intentant venir cap aquí, eh?
Perdona?
Deia, per tant, ells estan intentant venir cap aquí, cap a Barcelona?
No, perquè... A veure, les fronteres estan tancades. No, de moment aniran per estar amb el meu germà, però clar, els dos dels meus germans poden ser mobilitzats i són dins del marc d'etat, no? I un d'ells ja va ser mobilitzat, o més aviat va fer la mili, o sigui, el servei obligatori militar.
T'ho pregunto al revés, Anna. Deia, t'ho pregunto al revés. Tu t'has plantejat algun dia, degut a aquesta situació que s'està vivint a Ucraïna, viatjar fins allà?
No sé. La veritat és que no sé. Però des del 2014 no he tingut il·lusions per Rússia, la veritat. O sigui, Putin ha sigut molt, molt clar amb els seus objectius. Ell diu que la caiguda de la Unió Soviètica va ser la major tragèdia del segle XX i el seu objectiu és restaurar-la.
Què et sembla també el paper d'Europa, Anna?
Que seguirà cap a l'oest, perquè ja hi havia soviètics aquí a Espanya durant la Guerra Civil. I just després de participar aquí com a voluntari, Orwell va escriure els seus llibres, no?
Et preguntava a l'inici...
La guerra i pau.
Et preguntava a l'inici com estaves i, evidentment, em deies jo estic bé perquè, de moment, aquí no cauen bombes, però em referia a... Estàs sentint ràbia, impotència, tristor... Com et trobes últimament mentre estàs veient pels mitjans de comunicació? Tot plegat, eh?
Que no trobo les paraules adequades per descriure, perquè és com si fos res. La gent creu que la població no és la mateixa cosa que el govern de Rússia, però això no és exactament veritat, perquè ja porta 22 anys en poder i la gent no ha intentat protestar gaire, no? Allà.
Anna, gràcies per voler...
I ara estan protestant.
I ara estan protestant, els russos, també?
Alguns, però... Però que entenc és que, sincerament, no volen que els seus fills vagin a la guerra. però no els importava ocupar trossos d'altre país, robar una península, encara que és el país més gros del món. O sigui, tenen terra i no tenen gaire població.
Ara em deixes donar-te, no sé si una bona notícia, però una notícia per l'esperança?
No sé, la veritat és que...
Aquesta hora, Anna, Vladimir Putin acaba d'acceptar el diàleg amb Ucraïna i està disposat a enviar a Minsk una delegació per obrir negociacions amb el govern de Kiev. Això et fa... tenir alguna esperança en que s'arregli tot plegat?
No, perquè no li tinc gens de fe, de veritat. Perquè estava dient tot el desembre, s'estava rient dels informatius de l'Estats Units, dient no, només són com es diu això, trainings de l'exèrcit. No volem atacar, és tot una... O sigui, és una exageració de l'Occident. I després s'ataca. O sigui, com es pot creure alguna paraula d'ell?
Anna, moltíssimes gràcies per voler parlar avui al nostre programa Ràdio Estel, a l'Estel Migdia, i deixar-nos entrar també una mica a la teva vida i saber com ho esteu vivint tots plegats, tu i la família. Moltíssima força, una abraçada.
Gràcies. Adéu.
26 minuts que passen ara mateix de les dues del migdia. Canviem radicalment de qüestió perquè hi ha altres informacions sobre la taula, perquè avui, precisament avui, fa 2 anys del primer cas de Covid a Catalunya, fins avui s'han contagiat més de 2.300.000 persones al país i més de 26.000 persones han perdut la vida a causa del coronavirus. En aquests 2 anys s'ha passat per un confinament domiciliari estricte, per un estat d'alarma, per desescalades de les restriccions en diferents fases i per 6 onades, entre altres coses, Anna.
Sí, el primer cas de Covid que es va detectar va ser el d'una noia italiana resident a Barcelona. Feia uns dies havia viatjat a Bèrgam i a Milà, l'epicentre en aquell moment de la pandèmia. A Europa i el dia abans del vespre s'havia trobat malament. Va anar a l'Hospital Clínic i allí li van confirmar que tenia coronavirus.
Precisament el segon aniversari que arriba en un moment de la 6a onada en què hi ha una davallada dràstica dels indicadors de la pandèmia.
A més, ara mateix, més d'un 86% de la població catalana té algun tipus d'immunitat, ja sigui perquè s'ha infectat i ha generat anticossos de manera natural o bé perquè té la pauta completa de vacunació.
I és per tot plegat que, després de viure 6 onades, el govern es planteja precisament un canvi en la gestió de la pandèmia a partir de la primavera.
Aquests canvis ja els van presenciar, per exemple, en el sector educatiu, on s'ha retirat l'ús de la mascareta obligatòria als patis i s'han eliminat les quarantenes dels contactes estrets d'un cas positiu. Tot i aquests canvis, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha puntualitzat que sempre regirà la prudència a l'hora de prendre qualsevol decisió i que ara un proper pas podria ser el d'eliminar l'ús obligatori de la mascareta a l'interior a les aules, començant pels més petits, i anar-la retirant gradualment fins a arribar als més adults.
Anem a conèixer, doncs, a aquesta hora quines són les dades que publica avui Salut i en quin moment ens trobem. Avui hi ha 1.411 malalts de Covid als hospitals catalans. Això són 93 persones menys que ahir.
Pel que fa a les unitats de cures intensives, 3 mesos després tornen els nivells previs a la 6a onada. Avui hi ha 14 pacients menys ocupant un llit de crítics als hospitals catalans i freguen el llindar dels 200 malalts a les unitats de crítics. En concret, hi ha 218 persones a les UCI.
I la resta d'indicadors, com d'acostum aquestes darreres setmanes, continuen a la baixa.
El risc de rebrot, per exemple, és un dels que més ha baixat en l'últim mes i se situa lleugerament per sota dels 750 punts. Això són 6.000 punts menys que fa un mes. I la velocitat de propagació es manté en 0,81. Aquesta dada vol dir que 100 persones amb Covid en contagien de mitjana a 81. La pandèmia va, per tant, clarament a la baixa i en les últimes hores també s'han notificat gairebé 3.500 positius.
I en plena política continua tot el serial madrileny perquè el germà d'Isabel Díaz Ayuso va cobrar 283.000 euros de comissió en 4 pagaments de l'empresa Priviet Sportif, que dirigeix un amic seu.
La xifra multiplica per 5 els 55.000 euros admesos per la presidenta de la Comunitat de Madrid. Ayuso no havia volgut donar detall dels 227.000 euros a banda dels 55.000, que sí que havia admès amb l'argument que els pagaments no tenen relació amb l'ens públic. Asseguren que la resta de factures són per altres feines que el germà d'Ayuso va fer amb aquesta empresa propietat d'un amic seu.
I el Tribunal Suprem jutjarà l'exconsellera Meritxell Serret per un delicte de desobediència per la seva actuació com a consellera l'1 d'octubre, Judit.
En un comunicat, Esquerra ha indicat que Fiscalia, Advocacia de l'Estat i Vox han renunciat a demanar que se la jutgi per malversació. Serret està ara a les portes d'entrar en la fase del judici oral. L'exconsellera va tornar de l'exili després de la sentència del Suprem i de la retirada de les euroordres contra ella.
I encara Barcelona acorda demanar a la Generalitat l'ampliació dels dies d'obertura comercial en zones turístiques.
La proposta que s'ha votat al ple després de l'acord del consistori amb comerciants, patronals i sindicats ha comptat amb el vot favorable de tots els grups municipals i l'abstenció d'Esquerra. Així, amb la proposta aprovada, l'Ajuntament podrà demanar l'ampliació dels dies d'obertura comercial a la Direcció del Comerç de la Generalitat, que és l'òrgan competent per regular aquesta qüestió.
I encara a la ciutat comtal, Barcelona aprova concedir les medalles d'or al mèrit cultural als dibuixants Francisco Ibáñez i Miguel Gallardo.
En el marc del ple, els grups han coincidit en el reconeixement de les seves trajectòries i la seva contribució a la història de la ciutat. En el cas d'Ibáñez, els representants municipals n'han destacat la seva intensa feina creativa com a referent del món de l'humor i del còmic. Pel que fa a Gallardo, que va morir aquesta setmana als 67 anys, han recordat la seva sensibilitat plasmada a les seves il·lustracions, així com la contribució a la memòria gràfica d'un moment crucial en la història de Barcelona.
Gràcies, Judit. Fins ara. Més qüestions sobre la taula quan passa un minut de 2:45 de la tarda. La pensió per jubilació a Catalunya aquest mes de febrer creix un 5,5%, Anna.
Ara se situa en els 1.272 euros. Això són 24 euros més que la mitjana espanyola. Les dades exposen que aquesta prestació ha beneficiat a més d'un milió de persones al país. Això és un 1,2% més que el mes de gener.
I mentrestant, Adif licita les obres per instal·lar les vies d'alta velocitat a l'estació de la Sagrera. El projecte compta amb un pressupost de 8,3 milions d'euros i està previst que els treballs durin un any i mig.
L'actuació inclou el muntatge de 8 vies destinades a serveis d'alta velocitat a la planta superior de l'estació, 2 vies generals per accedir a la Sagrera des del túnel de Sants i des de Sant Andreu, i 10 vies d'estacionament en la futura zona destinada al manteniment de trens. En total es construiran 24 quilòmetres de carril sobre placa de formigó i s'instal·laran 21 desviaments o canvis d'agulles.
Per cert, que aquest matí ha dimitit el tercer tinent d'alcalde de Santa Susana, el Maresme, Josep Lluís Molero, acusat d'haver violat a una noia.
Segons ha avançat el periòdico, Molero ha estat investigat per un jutjat de Madrid per haver forçat sexualment la treballadora d'una funerària de la qual ell és el gerent. El cas es remunta al maig del 2018, quan el regidor va convidar la noia a assistir a un suposat curs de formació a Madrid. La fiscalia l'acusa d'haver drogat la jove per després violar-la i li demana 8 anys de presó i 6 de llibertat vigilada. Molero ha admès que va mantenir relacions sexuals amb la noia, però sosté que van ser consentides.
I canviem de qüestió perquè l'Escolania de Montserrat per fi torna a cantar en públic gràcies a la millora de les dades de la pandèmia.
I és precisament degut a aquesta millora que l'Escolania té prevista una nova gira europea gràcies a la multitud de peticions. Participarà a un festival d'Escolanies a Nuremberg, Alemanya, els dies 18 i 19 de juny d'aquest any. A més, ja té previstos concerts arreu de Catalunya, com ara el Marès a Manresa, Barcelona, dins del Festival Grec o a Calaf.
També us expliquem a aquesta hora que denuncien la presència d'insectes al menjar del personal de l'Hospital Vall d'Hebron.
Treballadors del centre s'han trobat fins a 4 vegades en 2 setmanes amb la presència d'insectes en el menjar del personal. Fonts de Comissions Obreres assenyalen que a partir d'ara es farà un control de qualitat quan el menjar del servei del càtering arribi al centre sanitari. Arcasa, l'empresa que gestiona el menjar dels treballadors, serà sancionada.
I El Saló del Manga a Barcelona es trasllada a la Fira Gran Via i es celebrarà cada mes de desembre.
Es trasllada del recinte firal de Montjuïc al de Gran Via i en comptes de celebrar-se per la Castanyada, ara serà al desembre perquè girin al voltant del pont de la Constitució. Concretament, serà del 8 a l'11 de desembre. El Saló del Manga no ha parat de créixer i els organitzadors asseguren que es traslladen a un espai més ampli per a poder acollir més públic. La decisió afecta el Saló del... no afecta el Saló del Còmic, que continuarà fent-se a Montjuïc.
I ens quedem a Barcelona amb una bona notícia pels milers de veïns de Barcelona que pateixen les vibracions del metro al barri de Gràcia, al Camp de l'Arpa, a la Sagrera, al Guinardó, a Sants o a Badal. Ràdio Estel està avançant des d'aquest matí que Transports Metropolitans de Barcelona començarà a finals d'any les obres necessàries per reduir-les amb un pressupost de prop de 2 milions d'euros, Anna.
I ho fa després de comprovar que el nivell de vibracions enregistrat supera els valors màxims indicats tant a l'ordenança del medi ambient de l'Ajuntament com de la Llei Catalana de Protecció de la Qualitat Acústica. Es canviaran les actuals travesses de fusta i formigó i s'instal·laran fixacions antivibratòries a diferents trams. A la línia 4, la Groga serà el tram entre les estacions de Verdaguer a Joanic i des de Guinardó a Llucmajor. A la línia 5, a les estacions d'Hospital de Sant Pau, Camp de l'Arpa i la Sagrera. El tram Diagonal Verdaguer, el de Plaça de Sants fins Badal, Gavarra, Sant Ildefons i Pubilla Cases, Can Boixeres.
5 minuts i mig que passen de 2:45 de la tarda i de Barcelona anem cap a Manresa perquè el seu ajuntament rebrà 2,3 milions d'euros provinents de fons europeus Next Generation.
Aquests fons estan destinats a la implantació de zones de baixes emissions i també a la transformació sostenible i digital del transport urbà. Els més de 2 milions d'euros que rebrà Manresa són per digitalitzar i electrificar el servei de transport urbà.
I ens quedem al Bages perquè l'Observatori Astronòmic de Castelltallat ha estat declarat espai amb cel nocturn de qualitat.
La distinció l'entrega la Generalitat i en aquests moments només la tenen dos municipis de Catalunya, Saldes i Rupit, a part de l'Observatori de Castelltallat. Amb aquest reconeixement es dota de protecció i es posa en valor l'espai des del punt de vista mediambiental i de la contaminació lumínica.
En plena de successos, Anna, detinguts a Barcelona, Girona i Andalusia, 5 persones que donaven suport al jihadisme.
Els arrestats són suposats seguidors de la banda terrorista que va atemptar contra l'antiga seu de la revista satírica francesa Charlie Hebdo l'any 2020 en ple judici pels atemptats del 2015. Les detencions es van fer dilluns a Barcelona, Girona, Granada i Úbeda, Jaén. Se'ls atribueixen delictes de col·laboració amb organització terrorista, enaltiment i incitació a cometre actes terroristes. Tots 5 han ingressat a la presó provisional aquest dijous per ordre de l'Audiència Nacional.
I els Mossos d'Esquadra han detingut 3 membres d'una organització especialitzada en robatoris de mercaderies a camions.
Utilitzaven el mètode conegut com a taloners, que consisteix en emportar-se la càrrega que transporten els camions de mercaderia quan els seus conductors s'aturen per dormir en àrees de servei o en altres zones habilitades. El que feien era robar vehicles del alta gamma, de gran capacitat de càrrega i potenciar per assegurar-se la fugida. A Ripollet van vestir un vehicle policial que els havia detectat durant un dels robatoris.
I un vianant de 29 anys ha mort aquesta matinada, atropellat per un cotxe a la carretera 27 a Tarragona, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
Amb aquesta víctima són 24 les persones que han perdut la vida en l'accident de trànsit aquest any. L'home és la quarta víctima atropellada.
Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una xarxa de tràfic de drogues que actuava a la presó de Brians 2 i que comptava amb la participació de funcionaris, interns i familiars dels presos.
En total, els agents han detingut 11 persones acusades de delictes contra la salut pública per tràfic de drogues. Segons apunten fonts policials, el tràfic no només el feien a l'interior de la presó, sinó que també realitzava Cornellà, Sant Feliu i Hospitalet de Llobregat, Terrassa i Sabadell. Segons la investigació, familiars i reclusos que sortien de permís introduïen la droga al centre penitenciari.
I finalment, el cos de policia catalana ha denunciat penalment una dona de 28 anys que es feia passar per llevadora a l'Alt Urgell, això sí, sense disposar de titulació.
La detinguda s'oferia per fer el seguiment de l'embaràs i el part a domicili. Així hauria comès presumptament un delicte d'intrusisme professional, 3 delictes d'estafa i falsedat documental.
Gràcies, Anna. 38 minuts que passen de les 2 del migdia. Anem a Plana Esportiva.
Esports.
Xavi Toscano, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Millor?
Sí, recuperat ja.
Va, doncs som-hi amb els esports, perquè el Barça ja coneix el seu rival pels vuitens de final de l'Europa League. S'enfrontarà al Galatasaray el dia 10 de març al Camp Nou i una setmana després jugarà la tornada a Estambul.
Sí, el sorteig celebrat aquest migdia a la seu de la UEFA, a Nyon, també ha emparellat el Sevilla amb el West Ham anglès i el Betis amb l'Eintracht de Frankfurt. El rival del Barça, el Galatasaray, està entrenat pel català Domènec Torrent, que era l'exajudant de Pep Guardiola, més juga a la Lliga Turca i actualment és 13è amb 32 punts. L'última vegada que els dos equips es van enfrontar va ser a la Lligueta de la Champions de la temporada 2002-2003 i els dos partits van acabar amb victòria blaurana. A més de Domènec Torrent, el Galatasaray també hi militen els ex-blauranes Arda Turan i Iñaki Peña. La resta d'emparellaments han quedat definits de la següent manera: Sporting de Braga, Mònaco, Glasgow Rangers, Estrella Roja, Porto, Olympique de Lió, Atalanta, Bayer Leverkusen i Leipzig, Spartak de Moscou.
De fet, els partits d'anada i tornada dels vuitens de l'Europa League es jugaran els dies 10 i 17 de març, menys el partit del Barça i el Porto, que la UEFA va decidir avançar el dia 9 de març.
Del Betis i el Porto ho van fer per evitar que les aficions rivals es trobessin el mateix dia de partit, tenint en compte que el Sevilla juga a casa el dia 10 i l'Sporting de Braga també. D'altra banda, l'Spartak de Moscou haurà de jugar el partit com a local en un camp neutral degut al conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna. Així ho han acordat aquest matí la UEFA en una reunió extraordinària on, per cert, també ha decidit traslladar la final de la Champions a l'estadi Saint-Denis de París. En un principi, el partit aquest s'havia de jugar a la ciutat russa de Sant Petersburg.
Tota la raó, Xavi, que Barça i es Betis. El Betis i el Porto, que han decidit avançar aquest partit el 9 de març. Anem cap al món del bàsquet, perquè tampoc viu aliè la crisi entre Rússia i Ucraïna. Aquest migdia s'ha pronunciat l'Associació de Basquetbolistes d'Espanya.
En un comunicat han afirmat que l'Euroleague i la Federació Internacional de Bàsquet han d'actuar immediatament i expulsar els equips russos que no mostrin un rebuig frontal inequívoc a l'ocupació d'un país veí mitjançant l'ús de la força militar. A més, troben correcta la decisió de suspendre els partits dels equips russos, entre els quals el Zenit Barça, que s'havia de jugar aquesta nit. Una suspensió que no ha agradat massa al Zenit. El club de Sant Petersburg considera que la guerra impulsada pel seu país no té res a veure amb el bàsquet i demana que l'Eurolliga se segueixi desenvolupant amb normalitat.
I en futbol sala, aquest cap de setmana es disputa a Jerez la Supercopa d'Espanya.
El Barça ha viatjat aquest matí cap a la seu de la final amb tota la plantilla disponible i, a més, ja també hi han viatjat els joves del filial, Albert Hortas i Víctor Pérez. Els blaugranes juguen demà a les dues del migdia la primera semifinal contra l'Inter Movistar. L'altra semifinal la jugaran el Palma Futsal i el Pozo Murcia, i el guanyador d'aquests dos partits s'enfrontaran a la final de diumenge a les 7 de la tarda. Si guanya el Barça, seria la tercera Supercopa per a la secció de futbol sala.
En motor, avui han continuat els testos de pretemporada de la Fórmula 1 al circuit de Montmeló.
La jornada l'ha liderat Max Verstappen, que ha estat el pilot més ràpid el dia en què s'ha hagut d'aixecar la bandera vermella dues vegades. Primer per una avaria al nou cotxe de Fernando Alonso i després per un problema en el monoplaça de Pierre Gasly. Ferrari i Mercedes no han tingut una bona sessió i no han aconseguit fer cap temps a l'alçada dels seus rivals. L'altre fet destacat de la jornada és que el cotxe de l'escuderia americana Haas ha sortit a la pista sense les enganxines del seu patrocinador principal, Uralkali, que en el logotip llueix la bandera russa. Es dona el cas, però, que aquesta empresa és propietat del pare d'un dels dos pilots de l'escuderia.
I tot això el mateix dia en què s'ha fet oficial que cau del calendari el Gran Premi de Rússia.
La decisió s'ha conegut aquest migdia, però es va prendre ahir en la reunió urgent que van tenir els representants dels 10 equips de la Fórmula 1 i el CEO de la competició, Stefano Domenicali. Així doncs, el Gran Circ de la Fórmula 1 no farà parada aquest any a Rússia i ara s'espera que Liberty Media, que és la propietària d'aquesta competició, trobi una alternativa per substituir el Gran Premi de Sochi del calendari, que s'especula que podria ser a Turquia. La disputa d'aquest Gran Premi estava programada pel mes de setembre.
2 minuts i mig i arribem a 3:45 de la tarda. És divendres i abans de tancar els esports és moment de repassar l'agenda esportiva del cap de setmana. Per tant, Xavi, què és el que poden veure els nostres oients fins diumenge?
Mira, Joan, de la Lliga de Futbol de Primera Divisió Espanyola, el Barça ha jugat diumenge a les 9 de la nit contra l'Atlètic de Bilbao. Serà el partit que tancarà la jornada del cap de setmana. Abans d'això, l'Espanyol visita el Villarreal a les 2 del migdia del mateix diumenge. A banda d'aquests dos partits, no ens podem perdre tampoc el derbi de Sevilla, el Sánchez Pizjuán, entre el Sevilla i el Betis. Serà el diumenge a 4:45 de la tarda. Tots aquests partits es poden veure per Movistar La Liga. A segona divisió, aquest cap de setmana el Girona juga al camp del Leganés, diumenge a 6:15 de la tarda en directe per Movistar La Liga. I a la Premier League, diumenge a 6:15 de la tarda, es juga la final de la Copa de la Lliga entre el Chelsea i el Liverpool i es pot veure per DAZN. A la Sèrie A italiana, on el liderat depèn de 2 punts entre el Milan, Inter i Nàpols, caldrà estar molt atents als partits d'aquests 3 equips. El Milan ja juga aquesta tarda contra l'Udinese a 6:45 per Movistar Liga de Campeones i l'Inter ho fa més tard a les 9 contra el Genoa pel Canal Vamos de Movistar. El Nàpols no juga fins diumenge a 9:45 contra la Lazio en directe per Movistar Liga de Campeones. En futbol sala, ho dèiem abans, aquest és cap de setmana de Supercopa d'Espanya. Demà es juguen les 2 semifinals, un entre el Barça i l'Inter Movistar a les 2 del migdia i l'altre Palma-Futsal i Pozo-Murcia a 4:45 de la tarda per RTVU Play. La final serà diumenge a les 7 de la tarda en directe per Teledeporte. El mateix dia, 9:45 de la nit, es juga la final femenina entre el Burela i l'Atlético Navalcarnero. Es podrà seguir per Teledeporte. Si us agrada el tenis, aquests dies hi ha torneig ATP a Acapulco, a Mèxic. Rafa Nadal i Daniil Medvedev, revivint la final de l'Open d'Austràlia, juguen a les 5 de la matinada de dissabte la primera semifinal d'aquest torneig. La final serà diumenge i tota la competició es pot seguir per Movistar Deportes. Aquests dies també hi ha partits de la Lliga 6 Nacions de Rugby. Demà es juga una Escòcia-França per Vamos i una Anglaterra-Gales per Movistar Deportes. Pel mateix canal podrem veure diumenge un Irlanda-Itàlia a les 4 de la tarda. I acabem amb motor perquè avui ha arrencat la segona prova del Mundial de Rallys a Suècia. Tota la prova es pot seguir per l'emissió online en streaming que ofereix la web de la World Rally Car.
Doncs mira, ara m'has alegrat el dia, Xavi, perquè una Escòcia-França de rugby, que vindria a ser en futbol un Barça-Madrid, no està gens malament.
Molt interessant.
Molt interessant. Gràcies, Xavi. 3:45 de la tarda, anem a publicitat. De seguida, amb nosaltres, el professor Xavier Torrents, analitzant tot el que està passant a Ucraïna. Fins ara.
Ràdio Estel. La tertúlia, l'entrevista, la vida al carrer, l'anàlisi que ajuda a entendre, el moment de la reflexió i també aquell altre dedicat al somriure. Les coses que passen i les que voldríem que passessin. També aquelles que pensàvem que no podien ser. Les bones notícies i les que ens deixen amb la boca oberta. Els arguments dels qui en saben. Tot això i molt més és el Tot anirà bé. Tot anirà bé, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel, amb Toni Marín.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel, Tortosa, 90.1. El professor, amb Xavier Torrents.
Doncs vinga, pràcticament 12 minuts i arribem a les 3 de la tarda. Ben bons que tenim per xerrar amb el politòleg, sociòleg, expert en radicalització, un dia com avui que ens va molt bé, i professor de la Universitat de Barcelona. Com cada divendres saludem a aquesta hora i en aquest programa el professor Xavier Torrents. Xavier Torrents, què tal? Molt bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bona tarda. Bona tarda, Joan.
Déu-n'hi-do, evidentment avui el tema és monotema, no podia ser un altre, perquè Déu-n'hi-do el que està passant amb Rússia i Ucraïna. Deixi'm plantejar-li primer de tot si s'ho imaginava, i ho dic perquè comencen a sortir moltes veus d'aquestes de jo no em pensava que Rússia arribés fins a aquest punt, no?
Bé, està succeint a Europa el mateix que va succeir moltes diferències que podríem matitzar, però està succeint el mateix mecanisme que en el seu moment, quan Europa va haver de fer front a Hitler, pensaven, grans països de l'Europa Occidental, pensaven que bé, si deixaven que Alemanya es quedés a Àustria, si deixaven que Alemanya es quedés a Txecoslovàquia, Hitler ja no aniria més enllà. I tots vam veure que va anar més enllà. Doncs en el cas de Putin, ara no és el primer moment. O sigui, ja ha donat versemblança al que, per cert, Joe Biden o els britànics deien que ja s'estava preparant, que ja estava organitzat segons els seus serveis d'intel·ligència. Doncs quines són les petjades que ens havia deixat Putin? La més recent, la que tots tenim en el cap, és que Putin havia conquerit Crimea i el món va continuar com si res hagués passat. Putin va conquerir en el seu moment també Ossètia del Sud o Abkhàzia a Geòrgia, que els pobres georgians en aquests moments estan patint, perquè si Europa està deixant entrar i envair tota Ucraïna, ara pateixen els georgians i ja veurem què els hi passarà. Per tant, ja hi ha hagut precedents de que un dictador, en el seu dia Hitler, va voler conquerir un espai vital i ara Putin vol conquerir el seu espai vital. Quin és aquest espai vital? Per ell, recordem, i tots els oients de Ràdio Estels, entre els quals em trobo jo, hem escoltat a l'Anna, abans el testimoni de l'Anna, ucraïnesa-catalana, per Putin, ell, la gran catàstrofe, la gran tragèdia del segle XX va ser la caiguda de la Unió Soviètica. Clar, això és inversemblant. Les grans catàstrofes del segle XX van ser el règim totalitari de Hitler o el règim totalitari de Stalin, que, per cert, Stalin ja va matar de fam els ucraïnesos i les ucraïneses. Per tant, Putin està seguint aquesta estela. Així, ni més ni menys, malauradament. I enfront, només té sancions econòmiques que amb ell i és igual, perquè és no entendre la mentalitat autoritària i militarista que Putin té al seu cap. En certa manera, i amb això contesto la seva primera pregunta, Putin és com els tsars del segle XIX, com l'Stalin, encara que autoritari en aquest cas, no totalitari, del segle XX, i ell és el nou personatge rus que es veu a si mateix com el gran pare autoritari del seu país i que, per tant, necessita espai i, per tant, vol fer, com jo he dit, refer al màxim possible l'imperi rus, llegeixis, la Unió Soviètica d'antany.
Precisament, professor, m'ho ha fet molt bé perquè li volia preguntar precisament això, una radiografia de qui és Putin, ja que vostè és expert en radicalització. Podrien definir Putin com a... ell té grandesa de tsar, diguem-ho així?
A veure, un detall que potser una part dels oients de Ràdio Estel desconeixen. Quan va caure el mur de Berlín, quan va caure la Unió Soviètica, Putin era un agent, diguem-ne, secret del KGB, després va arribar a la cúspide del KGB, i després ha arribat a ser el president de Rússia, president, òbviament, no democràtic, sinó dictatorial. Però ell, en aquell moment, estava a Alemanya. Per ell, quan estava a Alemanya i tot això va caure, va confessar a un amic seu que tornaria a Rússia i es dedicaria a ser taxista. Sí. Per tant, fixi's bé, una persona que pensava que tornaria al seu país i acabaria la seva feina, ja no ni tan sols com a agent secret, sinó com un taxista, i que ha arribat a la cúspide de la segona potència militar del planeta, la segona, doncs, òbviament, això psicològicament l'ha portat a pensar que està complint un rol grandiloquent en la història, i vol fer, com altres personatges malèfics, com Hitler o Stalin, passar a la història, encara que sigui amb un mal rol, però passar a la història, pensant que amb ell li passarà el mateix dins de Rússia, perdonin l'expressió, li importa un rava a la resta del planeta, passarà a la història de Rússia com a Stalin, perquè encara que ens sembli inversemblant, dins de Rússia encara hi ha persones, milers i milers de persones, que encara veuen Stalin com una persona, diguem-ne, bé. I, per tant, creu que hi passarà la història russa com això, com els tsars del segle XIX, com l'Stalin del segle XX, i ell com el gran Putin del segle XXI. Això que no hi ha sancions econòmiques que ho parin.
Dèiem tot just abans, mentre parlàvem precisament amb l'Anna, aquesta noia ucraïnesa que encara té família allà a Ucraïna, i li donàvem una última hora que No sé si dona vibracions cap a la bona esperança o no, eh? Però aquesta última hora que ens deia que Vladimir Putin ha acceptat el diàleg amb Ucraïna i que estaria disposat a enviar a Minsk una delegació per obrir negociacions amb el govern de Kiev. No sé si això és una bona notícia que pari tot. També hi ha algunes fonts que apunten, i em permetreu apuntar això, eh? Algunes fonts, i ho dic perquè és època de guerra, i en època de guerra ho explicava molt bé ahir Lluís Caelles a TV3, ell que és corresponsal de TV3, enviat especial de TV3 a la zona ucraïnesa, i ho explicava molt bé, que contrastar informacions en època de guerra és dificilíssim.
Sí, és dificilíssim, però, de totes maneres, aquesta notícia que acabes de donar, Joan, és certa, però és la meitat de la notícia. Li afegeix un complement. Uh-huh. Ha afegit Putin que això ho farà si primer hi ha la rendició total del govern d'Ucraïna. És a dir, el que està dient és el mateix que ha dit les setmanes precedents. Ell ha dit, bé, si a mi no em provoquen, jo no envairé Ucraïna. I hem vist que ningú ha provocat res, però ho ha envaït. Per tant, no espera això. El que acabarà fent és esclafar i possiblement, esperem que Déu no ho vulgui, però possiblement inclús intentarà assassinar doncs, a l'actual president d'Ucraïna o alguns dels líders i podrà afegir que els soldats ho van fent defensa pròpia, però el que vol és això, com a mínim quedar-se les dues regions de minoria russa ja dins del territori rus i possiblement la resta d'Ucraïna tenir un govern com el que hi ha a Bielorússia, que és un govern titella, i sap que no pot continuar després a Ucraïna. M'explico. Hi ha hagut Afganistan. Putin és megalòman, és ególatra, però no és tonto. És llest i sap que, i coneix a més perquè està donant serveis d'intel·ligència, sap que no pot cometre l'error de quedar-s'hi, perquè llavors pot tenir una mena d'Afganistan i recordem que Afganistan ha acabat fent fora tant a Rússia com als Estats Units. No pot tenir un Iraq. Per tant, aquí el que voldrà és aconseguir que Crimea i almenys les regions de Rússia, russòfiles, no són regions de Rússia, són d'Ucraïna, però es quedin dins de les mans doncs, de Rússia i probablement la resta del país voldrà que sigui un titella i al mínim, com a mínim, que firmi, diguem-ne... Aquesta és l'única esperança de que no assassinin el president ara d'Ucraïna. Que aquest president firmi, diguem-ne, no només una rendició total, sinó que digui que mai entrarà a la OTAN. Probablement passarà això.
Ho deia, professor, perquè deia que hi ha algunes fonts que apuntarien que no són poques les baixes que s'han produït també entre l'exèrcit rus, i per això Putin hauria passat d'aquest discurs tan dur parlant de nazis a Ucraïna, ara voler el diàleg, i tot apuntaria que podria ser per això, però sisplau, agafin-m'ho amb pinces, aquestes informacions, perquè estan passant ara mateix.
Sí.
Mentrestant, professor, digui.
Sí. No, vull afegir una cosa perquè ha corregut un rumor fals arreu del món, però bueno, aquí a Catalunya s'ha fet córrer bastant, aquestes declaracions de Putin com que s'estava cometent un genocidi a Ucraïna i que hi ha nazis a Ucraïna. Mirin, a Ucraïna hi ha tants neonazis com a Espanya o com a Suècia. És a dir, clar que hi ha grups neonazis a Ucraïna, com els hi ha, torno a dir, a Espanya o a Suècia. Ni més ni menys. Però el govern d'Ucraïna, òbviament, no és un govern neonazi. No ho és, entre altres coses, perquè el president d'Ucraïna és jueu i els seus besavis van ser assassinats a l'Holocaust. O sigui, a sobre, diguem-ne, fixi's el sarcasme que utilitza aquest dictador, que, diguem-ne, utilitza fake news i, òbviament, la propaganda a dojo en plena guerra, que com molt bé deia Joan, en plena guerra hem d'anar amb compte amb les informacions. Però aquesta que acabo d'esmentar, òbviament això és un rumor fals que hem de desmentir.
Professor Torrents, com sempre, un plaer escoltar-lo. Li anava a treure quin és el paper d'Europa, però miri, ens esperem una setmana, aviam com avança tot, i en parlem de quin ha estat i quin segueix sent el paper d'Europa.
Deixi'm, Joan, dir una petita frase.
Res.
Europa torna a cometre el mateix error. El mateix error. És a dir, pensar que amb economia resoldrà aquest problema.
Jo crec que queda bastant clar i en parlarem bastament durant la propera setmana. Professor Torrents, com sempre, un plaer escoltar-lo. Que vagi molt bé. Una abraçada.
Bona tarda.
I avui no ens quedem sense cultureta, però sí, ens quedem sense cultureta, però sí que fem musiqueta quan manca un minut i mig per arribar a les 3 de la tarda. A les portes del cap de setmana i deixant enrere més de 48 hores de conflicte bèl·lic a Ucraïna, acabem amb aquest tema, amb Stones in the Road, de Joan Baez. I és que va ser Baez a l'abril del 93 que va viatjar a la regió de Bòsnia i Herzegovina devastada per la guerra de l'antiga Iugoslàvia, i enmig de tot el conflicte, aquell abril del 93, la cantant es plantava a Sarajevo per cantar aquest Stones in the Road als carrers de la capital. Nosaltres ho deixem aquí, un plaer com sempre i com cada setmana sent vosaltres i que vostès ens acompanyin també a Ràdio Estel. Més informació als butlletins horaris d'aquesta casa, el punt i seguit amb tot l'equip de Diana Silva. Us deixem ara amb Toni Marín, tot el seu equip, i és que tot, malgrat tot, anirà bé. Que vagi bé el cap de setmana. Adéu-siau.